La llei de vagos i maleantes, reformada el 1954 i posteriorment la llei de perillositat i rehabilitació social, van convertir l'homosexualitat en un crim perseguible. Milers d'homes van ser detinguts, empresonats o enviats a colònies penitenciàries sota l'acusació d'allò que el règim considerava una amenaça moral. En aquest episodi abordem aquesta repressió i recuperem la veu dels qui van ser castigats per la seva orientació sexual. Comencem fent memòria avui amb Àngels Casals. Àngel Casals Martínez és professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona. Ha coordinat treballs sobre la repressió de l'homosexualitat, violència social i mecanismes de control moral a l'Europa moderna. Un podcast del Diari Ara i del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Doncs Àngel, benvingut. Moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies per convidar-me.
La primera pregunta que et volia fer és que si ens pots explicar als que no l'acabem de conèixer bé, què era exactament la llei de vagos i maleantes?
La llei de vagos i maleantes és una llei que en principi s'aprova durant la Segona República, és a dir, no és una llei estrictament franquista, s'aprova durant la Segona República per derogar una llei de Primo de Rivera de l'any 1928. Sí, hem de tenir present que l'homosexualitat, la primera vegada que queda penada en el Codi Penal és justament a la llei del 1928.
Vale.
Fins a aquell moment l'homosexualitat no era legal, però hi havia una mena de llim, no?, que feia que quedés a la discreció de les autoritats, que és el que es feia en el cas d'algú declarat que era acusat d'homosexualitat. No? El 28, en plena dictadura de Primo de Rivera, i dins aquesta lògica feixista que tenia la dictadura de Primo de Rivera, es fa la primera llei, el Codi Penal, que condemna l'homosexualitat, i justament la Segona República el que fa amb la llei de vagos i maleantes és no condemnar l'homosexualitat, però és el redactat de la llei permetia, perquè era una llei que, a què feia referència? Feia referència al proxenetisme, feia referència a la prostitució, feia referència als abusos. Per tant, era una llei que, en mans de segons quins jutges, podia ser utilitzada en aquest sentit. I posteriorment sí, l'any 54, el règim franquista la reforma per incloure l'homosexualitat ja directament com a delicte.
Ja no hi havia un tema d'interpretació.
Exacte, aquí ja no hi ha interpretació, aquí el que s'inclou és l'homosexualitat, fixem-nos, no la pràctica homosexual, la homosexualitat, és a dir, és una llei que condemna pel que ets, no pel que fas.
Uau, que és molt, molt més ample, no?
Clar, perquè ja no és que, com feia la llei de vagos i maleantes, no hi ha un escàndol públic. La llei de vagos i maleantes, per exemple, l'escàndol públic, clar, un escàndol públic podia ser dos homes donant-se un petó al carrer, no? La reforma del 54 el que diu és no, el sol fet de ser homosexual et converteix ja en un delinqüent.
I això com es definia? Tipus, era si tu et declaraves o havia un tema d'acusació pública o de...
Qualsevol acusació, no? És a dir, o pública o privada. Hem de tenir present que molts dels homosexuals que són detinguts i condemnats durant el franquisme ho són no perquè hagin fet una pràctica pública o una declaració pública d'homosexualitat, ho són perquè han estat denunciats per membres de la Falange, que potser són veïns de la seva escala, o per alguna altra persona que, per la raó que sigui, els vulgui denunciar. Era suficient això, és a dir, no calia que, diguem-ho així, t'agafessin en flagrant comissió de delicte, perquè el delicte era simplement ser.
Clar. Clar, quan s'inclou aquesta llei l'any 1954, no? El franquisme entenc que és perquè hi ha una mena d'amenaça moral. Ens podries explicar quina és aquesta amenaça moral?
Bé, el franquisme, que veu en part, bueno, en bona mesura, de la ideologia feixista i nazi, clar, parteixen d'un principi que és el d'un masclisme molt reactiu, d'un cantó. I de l'altre s'hi afegeix també el tema racial. En el sentit de, clar, què és el que té de dolent un homosexual? Un homosexual és algú que, atempta contra el principi de la virilitat, no? Allò característica, pròpia de, allò que en diem el mascle hispànic, no? Però mascle de qualsevol lloc. Atempta contra això, però no només això, sinó que a sobre, en el cas del el món hispànic, no oblidem que en aquesta època, el 12 d'octubre, encara és el dia de la raza. Clar, és algú que atempta contra la pròpia pervivència de la raça. És a dir, és, mm. són elements, o eren considerats elements, que el que feien era degradar l'espècie, degradar l'espècie. I no l'espècie en general, sinó, a més, que ara més diu l'espècie hispànica, per dir-ho d'alguna manera. La qual cosa no deixava de ser un contrasentit, perquè, esclar, hi havia una part de la psiquiatria, fins i tot de la psiquiatria franquista, el famós Vallejo Nájera, no? Que el que plantejava era que l'homosexualitat era un... no es podia considerar un delicte, sinó considerar una mena de tara físico-mental, no? Llavors, no era exactament un delinqüent un homosexual, un homosexual era un individu perillós perquè podia transmetre el seu mal a altres, no? Amb la qual cosa s'afegia un element de contagi.
Ja.
I després hi havia una altra contradicció flagrant, que era molt curiosa, que és que si nosaltres ens fixem en l'estètica dels règims feixistes, l'estètica dels règims feixistes és una de les coses que fa és l'exaltació del cos masculí, no el del femení, no? Amb la qual cosa, diguem-ho així, hi ha algunes representacions estètiques del feixisme que tenen un aire gairebé homofílic, no?
Sí, per, homoeròtic, fins i tot.
Exacte,
no?
I llavors és aquesta mena de contradicció. Per tant, per concloure-ho, bàsicament hem de tenir present tres elements. Un, el convenciment de l'homosexualitat com un mal que es pot transmetre, i per tant cal reduir. Dos, la idea de... la permissivitat de l'homosexualitat és una forma de degradar la masculinitat hispànica, i tres, que l'homosexualitat és un element de dissolució social.
D'acord.
Per tant, amb aquests tres elements es construeix tots els arguments.
Aquesta amenaça moral, no?, de l'homosexualitat. I, clar, quins eren els procediments policials habituals, no? Que, com funcionava?
Bé, depèn dels tipus de casos. És a dir, hi havia una persecució d'homosexuals en aquelles zones que la policia considerava que eren zones d'ambient, no? És a dir, en el cas de Barcelona, per exemple, la part final de les Rambles, el parc de la Ciutadella a determinades hores, els lavabos públics de Plaça Catalunya, el drugstore que hi havia al Passeig de Gràcia, és a dir, que eren llocs que eren sobradament coneguts com els llocs on els homosexuals s'anaven a conèixer gent, no? I allà s'hi posaven policies. Moltes vegades policies de paisà que actuaven com esquer, i quan aconseguien que algú es declarés com homosexual, llavors el detenien. Llavors, moltes de les vegades que agafaven la gent era a través de redades d'aquest tipus, d'entrar de cop i volta en un local, endur-se tothom, etc. Clar, tenim un problema, i és que en la major part dels casos les pràctiques que fa la policia no acaben en denúncia davant del jutjat.
D'acord.
Hi ha molta gent que és agafada, és portada via Laietana o qualsevol altra comissaria, allà se la sotmet a interrogatori, se la sotmet a vexacions, se la sotmet a tortura, se li obre una fitxa policial i després de 24, 48 hores o 72, és igual, se'l deixa anar. Amb fitxa oberta, però no hi ha denúncia policial. No? Amb la qual cosa es fa molt difícil, si sabem que hi devia haver desenes de milers de fitxes policials, però molt poques d'aquestes van arribar finalment a un jutjat. No? I per tant, la policia actuava des d'aquesta recerca en els llocs on sabia que n'hi havia, esclar, a banda de les denúncies que hi podien haver de tipus privat, allò de veïns o de confidents de la policia cap a persones concretes.
I entenc, clar, alguns, això que dius, sortien, però entenc que altres van ser empresonats, no?
Sí, és que, clar, la repressió de l'homosexualitat també tenia un biaix molt clar de classe social. És a dir, qui són els homosexuals que normalment entren a comissaria, són sotmesos a pallisses, vexacions, insults, interrogatoris, i se'ls deixa anar. Pares de família, funcionaris, gent amb feina fixa, gent amb domicili conegut, no? Sobre aquesta gent hi havia una certa tolerància. Clar, qui són els que acaben a la presó? Aquells que en el llenguatge de la policia de l'època se'n deia bujarrones, no? Qui són aquests? Nois joves, en molts casos nois joves que practicaven la prostitució masculina com a mitjà de supervivència, gent emigrants, és a dir, els emigrants que havien vingut a Catalunya, estem parlant dels anys 60-70, no? i que es movien als entorns de la plaça Catalunya, o sigui, gent de baixos ingressos, de baix nivell cultural, de baix arrelament social, aquests eren els homosexuals víctima propiciatòria d'acabar o a les presons o en els centres d'internament.
Això em recorda molt a lo del Patronato de la Protecció de la Mujer, no? que també hi havia un tema de classe molt, molt evident. No?
Clar, és que sempre hi ha un tema de classe, és a dir, si resseguíssim la història de l'homosexualitat al llarg de la història, això ho veuríem de forma constant. És a dir, hi ha una tolerància, o almenys una certa comprensió, no? Cap als elements de classe alta, i en canvi una duríssima repressió cap a les classes baixes.
Has dit la paraula bujarrón, no? També tenia aquí apuntat a afeminat, flojo, no? Què significava tot això?
Bueno, a veure, la paraula més popular, la que s'utilitzava més a l'època, era mariquita.
D'acord.
Perquè era, bueno, paraula així, no? Lo de afeminat i flojo, clar, té a veure bàsicament amb els comportaments, no? És a dir, és curiós que una de les coses que obsessionava molt a les autoritats franquistes de l'època era distingir entre homosexuals actius i homosexuals passius, no? En funció del seu paper en les relacions sexuals. Clar, per què? Perquè era molt més greu ser un homosexual passiu. O sigui, un homosexual actiu, bueno, pues, podia considerar-se que, bueno, igual que tenia relacions anals amb un home, podia tenir-les amb una dona, i per tant era un depravat, un degenerat.
Sí. Continuava d'alguna forma amb el paper...
Exacte, dominant.
Sí, amb el rol, exacte.
I llavors, mentre tinguessis un rol dominant, bueno, clar, però l'homosexual passiu és la negació de tot. De tot allò que havia de ser la virilitat, no? I per tant és sobre aquests, sobre els que s'apliquen aquests termes, afeminat, perquè s'entén que adopta, clar, des d'una òptica heteropatriarcal, clar, l'assumir un rol teòricament passiu, no?, en una relació sexual, vol dir assumir el rol femení. I per tant, clar, aquests són els afeminats, aquests són els fluixos, els altres, bueno, són depravats, no? Però no són tan dolents com els altres.
Clar, llavors, com diries, has parlat abans, no?, d'aquest mascle hispànic, llavors com es construeix, no?, com, a nivell sistèmic, com es construeix aquesta masculinitat?
Bueno, a veure, s'intenta construir a través de elements molt clars, com és, d'una banda, una exaltació de l'exercici físic, no en els termes de salut, sinó en els termes de disciplina. És a dir, si nosaltres mirem el nodo, per exemple, els anys 50, els 60, què veurem? No? Aquelles exhibicions de 200 o 300 persones fent taules de gimnàstica, on totes fan exactament el mateix. No? És aquesta idea de la gimnàstica, que aleshores en deien gimnàstica sueca, com a forma de disciplina.
I de fortalesa, pot ser?
Bueno, és que la fortalesa, de la disciplina en deriva la fortalesa.
D'acord.
Llavors, què estem construint? Estem construint homes sants i disciplinats. I, a més, amb una certa homogeneïtat, també en els comportaments i en l'estètica. No? O sigui, aquesta és la primera base, el cos sa, etcètera. Segona, l'assumpció d'idees molt concretes que van des de la catolicitat més extrema, per tant, una ferma formació religiosa, teòricament, amb idees vinculades al respecte a l'autoritat, al conservadorisme social, etc. Això on s'aprenia? Això s'aprenia a l'escola i, idealment, aquells que volguessin fer-ho, a les organitzacions juvenils del règim, per exemple, a l'Organització Juvenil Espanyola, no? Aquella és la OJE, que molta gent possiblement, alguns potser la van patir i tot, no? I, per tant, es construeix des d'aquest paradigma que és clarament d'arrels feixistes i que aguanta mal que bé fins als anys 60. Quan comenci a aparèixer el turisme i una certa apertura, aquest edifici allò començarà a presentar esquerdes.
Vale. M'ha fet molta gràcia això de la gimnàstica, tot això, perquè realment, no sé si sóc jo o l'imaginari popular, no, col·lectiu, però quan imagino el senyor franquista, l'últim que imagino és com un home fort, de gimnàs, etc.
Bueno, clar, aviam, una cosa és l'ideal que ells venien, clar, i una altra cosa és la broma que es feia també amb el règim nazi, no? És a dir, allò, clar, com ha de ser l'home ari? Llavors deien, pues, ha de tenir allò, el físic de Goebbels, que era un senyor prim, coix, no sé què, no? I ha de ser alias ros com Hitler. No, però clar, no té res a veure. Una mica això, no?
Mira, anem a tornar un moment a les conseqüències, no? A nivell legal, etcètera, no? Perquè et volia preguntar, doncs, que era una colònia penitenciària com Tèfia.
Tèfia és possiblement un dels casos més flagrants de menyspreu dels drets humans i dels quals se n'ha parlat molt poc. És a dir, sí que hi ha un llibre sobre Tèfia, però la Tèfia era un camp d'aviació en el que estava l'Isa Fuerteventura, que es va abandonar, i però clar, era una gran esplanada. Hi havia un edifici que era una mica la torre de control i tot això. I allà, a partir de la reforma legal dels anys 50, es decideix instal·lar un centre, una mena de granja de rehabilitació d'homosexuals. Oh. Imaginem-nos-ho, en un lloc aïllat, desèrtic, i per allà hi van passar centenars de persones en un règim de semiesclavatge en el qual se'ls obligaven a fer feines, algunes d'elles absurdes, perquè llavors que no hi havia gran cosa a fer, però intentar plantar coses, a netejar, etc. I a més, sotmesos a constants abusos físics per part dels propis carcellers i vigilants del camp, i en una situació molt estranya, perquè, esclar, oficialment aquella gent no eren presoners d'una presó. Ja. És a dir, aquella gent teòricament estaven allà per recuperar-se no se sap què, amb unes penes que eren arbitràries, tot i que teòricament no podies estar més de 3 anys, i el qual podia passar de tot. Perquè, clar...
Podria sortir d'allà de qualsevol manera. O...
Sí, no, aviam, la gent sortia d'allà molt malament. La prova és que una de les qüestions que ens haurien de fer reflexionar és la que, a diferència d'altres successos de la repressió franquista, no hi ha tants homosexuals que vulguin explicar la seva experiència a les presons o als centres d'internament, no? Perquè possiblement la seva experiència és bastant més dura que la dels presos polítics o dels presos comuns.
Clar, com es relacionava, com es justificaven com aquestes feines forçades, no?, amb aquesta reeducació? O sigui, quina era la...
Bueno, és que una cosa lligava amb l'altra, diguéssim. Es partia de la idea de l'homosexual com un ésser. Allò que dèiem, quin és el problema de l'homosexual? No el que fa, que ho sigui.
No?
Per tant, què hem de fer? Aïllar-los de la societat. Perquè, a més, clar, per què no podem portar un homosexual a una presó o a un centre de rehabilitació com qualsevol un altre? Perquè es partia de la idea que la sola presència d'un homosexual entre un grup de persones heterosexuals acabaria corrompent a les altres. Vull dir, era la idea aquesta, per tant, no els podem tenir junts. Però, clar, si el que pretens és rehabilitar-lo, si el juntes amb altres com ell, no rehabilitaràs res. Vull dir que és tot una lògica que du a l'absurd, no? I llavors, clar, dins d'aquesta lògica que du a l'absurd, estem en el mateix. La rehabilitació pel treball i la disciplina. O sigui, sometem-nos a un règim molt dur i a veure si així, no? Si els fem fer feines d'homes, a veure si els tornem homes.
Ara t'he entès, no?
I, clar, això, òbviament, ja podem suposar l'èxit que tenia, no?
I en tot aquest moment, no?, quin paper diries que va tenir l'Església, no?, en tota aquesta repressió sexual?
Bueno, l'Església en aquesta època, la doctrina oficial de l'Església sobre l'homosexualitat era que l'homosexualitat era pecat, amb la qual cosa es reforçava encara més el discurs franquista, i fins on jo sé, d'absoluta despreocupació sobre les víctimes de la repressió. És a dir, tampoc és que declaressin... És a dir, l'Església no era especialment més beligerant que el propi règim davant la situació, i per tant no va destacar-se ni en un sentit ni en un altre, sí. Va deixar fer.
Més enllà de la doctrina del pecat, no?
Sí, clar, és a dir, hem de dir present que clar, per l'Església, l'homosexualitat, per molt que diguin, la continuen considerant un pecat. No? I, o sigui,
ara imaginem-nos... Està sobre la taula aquest tema,
sí,
ara, no?
Sí, exacte. Però, per tant, imaginem-nos els anys 50-60, no?
Uh-huh. I et volia... Bueno, això, aquesta llei va ser del 54, però al 70, no? Entra la llei de perillositat social, no? Ens pots explicar
sí,
una mica?
Sí, llei de perillositat i rehabilitació social, que teòricament havia de ser les dues coses. Aquí ja hi ha un canvi, perquè ja hem tingut l'arribada dels turistes, l'arribada de la gent a flota, allò... els plans de desenvolupament, ja han passat coses. Uh-huh. I llavors, que en aquesta llei, el que fan és dir, home, no podem condemnar a l'homosexual per ser-ho, ara el condemnarem pel que fa.
Vale.
El canvi és aquest. És a dir, ah,
o sigui,
no,
tampoc
ja,
no hi ha... O sigui...
Clar, és a dir, ja és allò de, home, no, queda molt lleig a nivell internacional, tenir una llei que condemna la gent per allò que és, no per allò que fa, però ara els condemnarem per allò que fan. No? Clar, amb la qual cosa, clar, què és el que han guanyat els homosexuals, per dir-ho així? Que si no surten de casa i practiquen la castedat, ningú els dirà res.
Ja.
No? Però continua a la pràctica aplicant-se el mateix sistema de rigor. No?
Clar.
Potser, en alguns casos, amb una mica més de beligerància per part de la policia, per què? Perquè a partir dels anys 70... una part de l'homosexualitat comença a ser pública.
Uh-huh.
És a dir, en llocs de la costa, com per exemple Sitges, en alguns llocs de Barcelona, i a les Rambles mateix, no? L'homosexualitat ja comença a mostrar-se d'una manera més oberta. No? I llavors el règim està entre allò del reprimir, perquè hem de reprimir, però tampoc podem reprimir molt, perquè, clar, igual se'ns en va la mà i fotem a la presó uns quants turistes, i això no ens convé, i, diguem-ho així, es mantén en aquesta situació que és dels anys 70, que és una situació molt complicada, no només pels homosexuals, a nivell general, perquè, clar, cada cop s'intenta activar més allò, els límits del règim, no? a veure fins on se'l pot dur, i de tant en tant el règim cedeix, però de cop i volta fa una repressió molt dura per dir, no, tampoc us passeu, no?
Uh-huh.
I els homosexuals van ser una víctima propiciatòria d'això.
Uh-huh. Clar, això va ser a l'any 70... 5 anys després mor Franco, comença la transició, no? Totes les persones que van estar empresonades, etc., què va passar en aquesta transició?
A veure, hem de tenir present que la llei de perillositat social està vigent fins al 78.
Uau, vale. Clar.
Vull dir, una cosa és que no s'apliqués, o que s'apliqués poc, però la llei existia, és a dir, de fet s'aprova la Constitució espanyola i encara no s'ha derogat la llei, la llei de perillositat. Què va passar? Que sí, que va bé... És a dir, bàsicament tenim dos grans corrents, no? Un, que prové dels últims moments del franquisme, que és aquesta homosexualitat reivindicativa que pren un tarannà polític, no?
Uh-huh.
I que s'acabarà concretant en el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, fundat per Armand de Fluvià, entre d'altres, o Jordi Petit, i de l'altra, una homosexualitat allò més vital, allò... més exhibicionista, més declarada, més provocativa, no? Que era la que podem trobar en gent com Ocaña, Nazario, etc., uh-huh, no? Que són aquests que surten a les Rambles, es manifesten tal com són, etc., no? I llavors, diguéssim, aquests dos grups, que no són excloents, però que tampoc tenien massa bona relació entre ells, eh? No ens imaginem a l'homosexualitat com una gran... allò germanor de tots ells, sinó que hi havia, diguem-ho així, actituds diverses, no? Jo crec que entre els dos, no? Un des d'un cantó més popular, més de carrer, etc., i l'altre des d'un discurs molt més polititzat, van contribuir a que s'anessin trencant a poc a poc allò, els esquemes mentals que no oblidem. Clar, el franquisme va durar 40 anys, i per tant a començaments dels 70 i encara als 80... La simple exhibició d'actituds homosexuals pel carrer continuaven sent una cosa que la gent encara l'enervava una mica. No?
I perdona, encara avui, eh?
Sí, encara avui. No, és cert, però el que tenim avui és una reacció homofòbica que respon a criteris ideològics de fa uns anys cap aquí.
D'acord.
Però no és el mateix el que passava als anys 80, que la gent... es molestava, però no hi havia actituds agressives o d'intent d'agressió física com el que passa ara, no? El que passa ara és una monstruositat que jo crec que respon a uns altres paràmetres.
I, clar, quines seqüeles doncs, emocionals i socials penses que va tenir doncs, tot aquest règim, no?
Les personals són difícils de dir perquè responen també una mica a l'experiència de cada persona, no? Però és veritat, i jo crec que tothom coneixem gent que sent homosexual ha tingut molts problemes per assumir la seva homosexualitat, fins i tot anys després, no? De la mort del règim. L'altra qüestió, el que dèiem abans, és a dir, mentre que s'ha fet una certa reparació històrica, incompleta encara, però una certa reparació de víctimes. Per exemple, ja avui en dia doncs ja ha sortit bastant a la llum pública tot el que era el tràfic d'infants durant el règim franquista, o hi ha el tema de les foses, o la rehabilitació dels condemnats en els judicis sumaríssims de la postguerra. Sobre el tema dels homosexuals se n'ha parlat bastant menys, no? Insisteixo, en part perquè les pròpies víctimes no han volgut parlar-ne massa, en general. És a dir, comparativament hi ha molt poca gent que s'hagi prestat a donar testimoni del que va passar a la presó o del que va passar als camps aquests de reeducació o del que va passar a la Via Laietana, no? Perquè en molts casos eren agressions que anaven acompanyades també de violacions. I això, clar, es fa molt complicat d'explicar, no? I llavors, clar, si les pròpies víctimes n'han parlat poc, els historiadors tampoc s'ho han pres com un tema especialment interessant del que era la repressió franquista, no? Bàsicament perquè al final els historiadors també treballem una mica sota demanda social, no? I sobre això no n'hi havia massa. Jo crec que és un d'aquests temes que han quedat més o menys encoberts. Com, de fet, si ens fixem, ha quedat encoberta la història de l'homosexualitat a Europa al llarg del temps. És a dir, no és el problema del franquisme, que sabem de l'homosexualitat espanyola del 19 o del 18 o del 17 o de l'edat mitjana, no? Sabem relativament poc pel que va ser.
D'aquests, bueno, ja dius, no?, que hi ha pocs testimonis, no?, però dels que tu has llegit, dels documents que has visitat, què seria el que a tu més t'ha impactat, més t'ha sorprès?
A mi hi ha dues coses que m'han cridat molt l'atenció. Una és aquella gent que, sent homosexual, es veia obligada a dur una vida normal, allò per sobreviure, simplement. És a dir, i t'imagines, t'imagines, no?, que n'he conegut algun cas, no?, de persones homosexuals que es casaven, tenien fills, no?, i llavors vivien en una gran mentida, ells, la seva parella oficial, els seus fills, perquè, clar, aparentment vivien en una família normal, no?
Normativa,
quan la persona aquella ho feia per una qüestió de supervivència, no? I aquests són els que no parlen mai. Aquests són els que no han parlat mai, o pràcticament mai, molt pocs. Els altres, la gent jove aquesta de 18, 19, 20 anys, que l'any 72, 73 o 71, eren agafats, apallissats, portats a la Model, condemnats a 3-4 anys de presó, 3-4 anys de presó, que es convertien en un infern, perquè eren víctimes d'abusos sexuals per part d'altres presos, per part dels funcionaris, i que, a més, no tenien on recórrer, perquè, a més, patien aquesta doble estigma de la seva homosexualitat i de la seva situació social de classe subalterna. No?
L'última pregunta que et volia fer és que, bueno, ja estem veient, no?, que els joves senten una mena de nostàlgia per allò que ni siquiera coneixen, no? Llavors et volia preguntar com ens podem adreçar a ells, no? Com els podem explicar tot això que ha passat, que m'has estat explicant.
Jo crec que la millor forma d'explicar-ho és baixant al cas concret. És a dir, els grans discursos estan molt bé, però jo crec que a la gent se l'ha de posar davant del mirall i dir-li, escolta, és que això que tu avui fas o que fan gent que tu coneixes els hagués suposat una pena de presó fa no tant, no? O això de que, clar, perquè normalment la gent que té aquestes actituds no és conscient de que fins i tot algunes de les coses que fan ara, és a dir, clar, la gent que vol comprar el lot conservador reaccionari, no el vol comprar sense, perquè quan els dius, bueno, però llavors tu t'esperaràs a tenir relacions sexuals allò amb la teva parella en el matrimoni, i només una, parella tampoc, no? Clar, quan tu els expliques el pack sencer, i no només el... és quan se n'adonen compte de que tot forma part d'una lògica bastant aberrant i monstruosa, no? De la qual no pots separar una cosa sense separar una altra. No? Perquè al final, sí, tu començaràs per un cantó, però inevitablement el que és la repressió contra un sector acaba sent una repressió contra la majoria. No? I això l'única manera de que s'entengui és veient-ho cas a cas.
Imaginant també potser una, com seria realment en el dia a dia a tu vida, no?
Exacte. Sí, sí, és a dir, que la gent visqués 48 hores de franquisme avui, no? I ja se n'adonarien.
Tal qual. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.